bé, doncs, la informació esportiva protagonista amb la sintonia de Ràdio Maricel en aquesta nova edició del Temps de Descompte. Ens acompanya Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Sorpresa majúscula, però majúscula, majúscula. Qui podia preveure que el Sant Pere Molanta anés al camp del Vistalegre Santa Margarida i perdés, com ho va fer, per 3-1?
Ningú.
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 És a dir, tu fas una miqueta l'escandall i dius, bueno, aquí puc guanyar, aquí puc treure un punt, aquí més o menys és un derbi, el puc perdre, però és que jo crec que al cap de ningú entrava una miqueta, doncs, el que li va passar al Sant Pere Molanta al camp del Vistalegre Santa Margarida. Un equip, no oblidem, que a l'última jornada venia de rebre 10 gols del Municipal d'Iguadols de mans dels Sitges.
Sí, per això ningú se l'esperava, no? A més, un Sant Pere Molanta que havien dit, no?, que la diferència que tenia amb l'Òdena és que era un equip més compacte i que era més difícil trencar i realment trencar-los i guanyar-los, no? El Molanta això ja l'ha passat, perquè de fet el Molanta, jo me recordo, fa 3 temporades, de 3 a 4 temporades, quan el Sobrense va pujar de categoria, el Molanta tenia un partit clau al camp de la penya madrilista de Montbui.
Sí.
En aquest partit el Molanta lo entrenava David Porras.
Sí, senyor, sí, senyor.
Si el Molanta guanyava aquest partit, pràcticament s'anava a la classificació,
sí, sí, sí.
I es col·locava sol.
I tenia el campionat pràcticament a la butxaca.
A la butxaca, sí, sí, sí. Perquè després tenia un calendari molt favorable. Va perdre... Aleshores era el CUE, la penya madrilista.
Li va fer 6.
Li va fer 6,
sí, sí.
I va acabar tercer la classificació.
Recordo perfectament aquella tarda, perquè el Sobrense em sembla que jugava al camp del... t'ho diré demà, eh? Sant Cugat Sesgarrigues,
potser. Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Cugat Sesgarrigues.
El Sobrense sí que va guanyar aquell partit, si no m'erro.
Sí, sí.
I les informacions que arribaven d'aquest partit, del penya madridista Sant Pere Molanta, eren una miqueta confuses. Algú fins i tot creia que feien broma. I no, no, veritablement el resultat era cert. El Molanta havia caigut estrepitosament al camp de la penya madridista Santa Margarida i bé, això va facilitar una miqueta el camí al Sobrense. Però bé, fent la comparació... Doncs aquí està aquest resultat, Toni, aquesta derrota 3-1, que, diem-ho així, evidentment pels interessos del Molanta és una derrota, la primera sí, la que fa mal i perquè és el camp del CUE i per aquelles coses, però que una miqueta li dona més vidilla a aquest grup.
Sí,
perquè el Ribas s'ha col·locat segon, perquè el Riudevitlles, que hi va guanyar 2-1 a la Granada, també està allà. Llàstima de l'empat dels Sitges, 1-1 al camp de l'Olivella. El Sobrense també en parlarem, doncs ahir encaixava la cinquena derrota consecutiva, però ens quedem amb la segona part del Sobrense, una segona part en la que l'equip va ser capaç de reaccionar a mitges, però va reaccionar, va fer 2 gols i fins i tot si avui estéssim parlant d'un empat a 4 tampoc seria massa descabellat, però bé, en qualsevol cas la jornada ha anat per aquests camins.
Sí, sí, sí. A més, és una competició que l'estem veient molt complicada, molt difícil. N'hi haurà més d'una sorpresa.
Segurament, segurament.
N'hi ha equips que l'estan passant malament ara, n'hi ha equips que tenen que reaccionar.
La penya jove està començant
a
reaccionar.
De tota manera, el marcador d'ahir és molt enganyós, però moltíssim, perquè la penya jove sí que se va posar amb un 2-0, però el Torrellent va escurçar diferència i fins al minut pràcticament d'afegit no va marcar el 3-1 la penya jove. En l'última jugada, després l'àrbitre va xiular la final del partit i això és enganyós perquè la penya, el Torrellent va poder fins i tot empatar, va tenir la seva opció. Són marcadors molt enganyós. El Vilanova també va guanyar 3-1, però també la va passar magres i fins a l'últim moment doncs no va marcar el tercer. Això ho diu molt, que doncs, qualsevol petit te pot fer un tratge i passar-lo malament. Doncs, això diu molt a favor d'aquesta competició en la que jo penso que el que té ara en contra el Sant Pere Molanta és que encara no ha jugat amb el Sant Pere Riudevitlles. Sí que té a favor que juga al seu camp, juga al camp del Sant Pere Molanta.
Compte la propera jornada que hi ha un Molanta Ribas, eh?
I el
un primer
Ribas,
contra segon, eh?
I un Molanta Ribas que també doncs a favor té el Molanta que juga a casa. I doncs clar, aquest Molanta a casa és molt diferent, perquè clar, el camp de gespa natural tan sol ho coneix perfectament el Molanta, no? Però bé, el Ribas sabem de lo que és capaç, és un equip molt compacte, és un equip que no se'n surt de l'ordre més, perquè més o menys són equips que hem vist compacte, molt bloc, tot el que vulguis.
Sí, va... jo ahir em vaig dur la impressió de que el Ribas tampoc era un superequip.
No, li va sortir les coses molt bé.
Tampoc era un equip per anar al descans amb un 0-4, però bé, va tenir l'encert i el bon molt saber encert, fer de fer aquests 4 gols i bé, pràcticament sentenciar el partit als primers 45 minuts. Sí que després el Sobrense va posar tot el que no havia posat a la primera meitat, que és una miqueta la lluita que té l'entrenador Andrés Sáez, de que ell va ser molt clar ahir, després ho escoltaran, diu, fins que no, els jugadors no siguin capaços de mantenir aquesta actitud, aquesta agressivitat, que agressivitat no vol dir fer faltes o fer patades, no, vol dir, doncs, si s'ha de fer una falteta s'ha de fer, si s'ha de posar el cos s'ha de posar, en fi, mantenir una constància però durant 90 minuts.
Sí.
Bueno, de moment hem aconseguit 45. Això ja estic, sembla que...
Estic d'acord amb això, però també estic d'acord que quan hi ha coses que no funcionen durant el partit es tenen que rectificar.
Evidentment, evidentment, sí,
perquè,
sí.
Per això estem tots, no? Uns per jugar i l'altre per dirigir. I doncs quan les coses no funcionen, un té que mirar de rectificar perquè van veure ràpidament per on venia realment les coses, no? Uh-huh. I doncs el Ribas Tol va sortir rudo en la primera part, en la segona el Sobrense fins i tot va poder empatar. Sí que parlant amb la gent del Ribas em deien, clar, és que nosaltres ja sortíem relaxats amb un 4-0 i clar, el que van notar molt, i això ho vam parlar nosaltres, és el físic. El Sobrense va donar la sensació que
jo no
estava
sé si
més
una,
sencer.
Una impressió equivocada o no, però jo vaig veure que el Ribas havia fet una baixada física a la segona part.
Ho va notar moltíssim i si dura una miqueta més el partit i tot va venir també perquè se va trencar una miqueta degut a aquella agressió,
sí.
Doncs el jugador que va tenir que deixar el terreny de joc.
Sí.
La targeta vermella, tot això, no? Doncs això va trencar una miqueta el ritme, però si no trenca el ritme, el Sobrense va tenir una pilota al travesser, va tenir una que va treure el porter de la mateixa línia de gol, que acaba empatant i no passa res.
Sí. En fi, analitzarem també aquest derbi que es va disputar ahir al Municipal d'Aiguadols, aquest 2-4 favorable al Ribas, que situa el conjunt de Fernando Quirós a la segona posició i molt atents també al partidàs d'aquest proper diumenge entre el Sant Pere Molanta i el Club Deportiu en Ribas. Sobrense que jugarà al camp de la Granada aquest proper diumenge. Li dèiem ahir, li preguntàvem a Andrés Saez si aquest partit ja suposa la fi del turmalet que ha viscut el Sobrense en aquestes darreres 5 jornades i que si a partir d'aquí començava una nova lliga pel Sobrense. Bé, tot dependrà una miqueta del resultat que pugui obtenir al camp de la Granada. El Sitges, Toni, empat a 1 a Olivella, partit...
Ho avisàvem,
Sí.
Avisàvem que seria un partit complicat. Manolo Cantos no té més i amb el que té que treballar. Per ell un empat és una victòria.
Sí, pràcticament ho van celebrar com a tal.
És que és així. I a més, després de com anaven les coses, que ja al primer minut pràcticament te marquen el primer gol el rival i doncs creus, diu, uf, aquí pot passar moltes coses, no? I doncs al final...
Jo, sincerament, vaig pensar, quan Carlitos fa el 0-1 a minut 1, vaig pensar, avui a l'Olivella li cau la del pulpo.
Sí, ho vam pensar tots, tots. Després no, després ells, el Sitges jo penso que va caure en el joc de l'Olivella, ells van agafar els seus recursos de pilota que botés molt, perquè el camp doncs, és de terra, estava dur...
Entre el terreny de joc, les pilotes que botaven, l'àrbitre que el xiulet no s'escoltava... que no tenia targetes, en fi, com deia el Manel, avui hem tornat a la prehistòria futbolística, pràcticament, un partit lleig, sense futbol, el Sitges que no, en cap moment es va trobar còmode, evidentment, perquè l'Olivella va plantejar un partit al cos a cos.
Clar, és que l'Olivella tenia que plantejar-lo així, i l'Olivella tenia que sortir així, contra el menys pilotes jugués per terra, millor, totes trencar i vinga i esperar algun contraatac que fes mal al Sitges. Va arribar, va aconseguir l'empat i penso que és el Sitges que tenia que fer el seu joc i dedicar-se a tocar-la més perquè el Sitges a tocar-la. Que era difícil perquè és un camp on habitualment no estan acostumats ja perquè no juguen habitualment, doncs val, d'acord, però que jo penso que l'Olivella va fer el que tenia que fer i va aconseguir un punt.
Sí, un punt celebrat, sens dubte, per l'equip de Manolo Cantos, que continua a la cua de la classificació. I bé, i el Sitges pots veure, com es diu sempre, el got mig ple o mig buit, no? Sumes, no deixes de sumar, és un punt més, sí, amplies una miqueta aquesta bona trajectòria que tens fora de casa, de moment el Sitges es manté invicte fora, no ha perdut cap partit, tot el que ha perdut, repetim una setmana més, ho ha perdut el Municipal d'Aiguadols, i bé, el Sitges es manté en aquesta zona noble, està allà, a veure què passa, a veure si algú dels de dalt també es despista una miqueta.
Sí, sí, mira, és curiós, abans de començar el partit del Ribas, del Sobrense Ribas, doncs la cosa estava així: si el Ribas guanyava es col·locava segon, i si el Sobrense guanyava es col·locava cinquè, li treia la plaça als Sitges.
Sí, sí.
Doncs com el Sobrense va perdre, el Sitges continua cinquè, i aquesta setmana té el Vilanova.
Sí, senyor.
Un partit en la que compta, perquè l'equip de Vilanova és capaç de fer el millor o el pitjor. I doncs compta amb això. Un Sitges que la derrota del Morant l'anà molt bé, perquè a més ha escurçat diferència de 2 punts.
Li retalles, sí, sí.
I doncs un Sitges que està allà, i que la trajectòria del Sitges no és dolenta. La llàstima són els punts que s'ha perdut al Municipal, perquè jo penso que sumar a Can Contrari sempre és molt positiu.
Sí, sí.
El problema és quan no sumes a casa. Aquest és el problema. I si el Sitges continua en aquesta línia, doncs veurem el Sitges dalt, però té que seguir així.
En fi, repassarem aquesta jornada futbolística, la número 12, el grup 12 de la tercera catalana d'aquí uns instants. També parlarem avui de bàsquet, d'aquesta derrota de 5 punts del bàsquet Sitges, la que va patir a la pista del Cornellà aquest passat dissabte, un partit que a la fi dels 4 períodes va arribar empatat i al final una pròrroga va decantar la balança a favor del conjunt local. 85-80, repeteixo, va perdre el bàsquet Sitges, que trenca així una ratxa victoriosa de 4 partits guanyats de forma consecutiva. En hoquei patins, Toni, ho dèiem divendres, el patir Sitges ho tenia difícil.
Ho tenia molt difícil.
A la pista del Castellet, i al final 5-2.
Sí, i això ho diu que l'equip, tot i que va perdre 5-2, va millorant. Va millorant perquè, clar, les golejades a Can Contrari sempre han sigut golejades. Home, 5-2 és una golejada, però ja veus que l'equip va entrar. I fins i tot va plantar cara. El que passa és que, clar, estava jugant amb un equip de molta entitat i doncs això realment passa factura i és el que li va passar al Patir Sitges.
Més notícies del món de l'esport. Ens diuen que l'entrenador nacional sitgetà, Jordi Ballesteros, també ha estat l'escollit aquest any per la comissió de corredors.cat per que sigui ell la persona que condueixi l'anomenat repte de les 16 setmanes de preparació per la Marató de Barcelona 2012. Altres reptes han passat per mans d'atletes de renom com Fabián Roncero, Martín Fiz, Abel Antón, Julio Rey o Roger Enroc. Aquest any s'ha doncs apostat més per la gent de casa i, com dèiem, Jordi Ballesteros serà l'escollit o ha estat l'escollit per dirigir aquest repte de la Marató de Barcelona 2012. Recordem que aquest repte dura 16 setmanes i la informació es pot consultar a través de la pàgina corredors.cat. El pack del servei inclou inscripció a la mitja marató de Gavà, una reducció en el preu de la marató, servei de massatge, sessions presencials d'entrenaments a la carretera de les Aigües o bé a l'estadi de la Bòbila de Gavà. Tot aquell que vulgui més informació ho pot fer a través de la pàgina corredors.cat i fer la seva inscripció. En qualsevol cas, doncs esperem en propers dies parlar amb en Jordi Ballesteros i que ens expliqui exactament què és això del repte Barcelona 2012. Dit això, també com els hem dit tot just en començar el temps de descompte d'aquest dilluns 28 de novembre, avui acabarem el programa parlant de capoeira. És un esport, no és un esport? Doncs sí, és un esport que fins i tot ens diuen que s'està lluitant perquè sigui olímpic, un esport que té els seus orígens al Brasil, que sembla que està creant fins i tot escola, i a Sitges també doncs hi ha una escola que dirigeix André, i avui doncs amb l'André i amb un parell d'alumnes de la seva escola parlarem de capoeira. Comencem! Ja per repassar la jornada futbolística d'aquest darrer cap de setmana i comencem pel futbol base de la Blanca Subur. Tenim l'Albert Lluís ja disposat a fer-nos tota la relació, a donar-nos tota la relació de marcadors dels equips de la Blanca. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem, senyor?
Bueno, pel juvenil. Juvenil A. Cambrils 6, Blanca Subur 5.
Mare de Déu, quin resultat.
S'anava guanyant 0-3. Els canvis i una truita impressionant de la Blanca van fer un resultat que ens fa bastant de mal, ja que es podia haver guanyat tranquil·lament.
Doncs una autèntica llàstima, aquest 6-5 és un resultat poc habitual, però...
Bueno, ells anaven tercers, nosaltres segons, i aquí estem.
Sí, sí.
Bueno, un partit més.
Un partit més, amb un resultat, en aquest cas, negatiu, però bé, queda molta lliga, com es diu.
Sí. Juvenil B, Blanca Subur 2, Molins de Rei 1. Clara victòria del B. No semblava el partit tan ajustat. Van guanyar amb un A. En el temps de descompte, l'àrbit va donar un gol que no havia entrat la pilota, el gol d'ells. Uh-huh. O sigui, el resultat no és tan just. Amb el 2-0, la Blanca estava molt tranquil·la. Cadet A, preferent. Blanca Subur 1, Cornellà 4. A 10 minuts del final, 1-1. La Blanca no ha sabut trobar el camí de la victòria. S'han descentrat i els visitants, en els últims 10 minuts, han fet 3 gols. Fatals. Quedem bé. Òdena 3, Blanca Subur 3. S'anava guanyant 0-3. El públic va increpar a l'àrbit i aquest es va tombar escombrant cap a casa descaradament. Infantil A, Igualada 1, Blanca Subur 1. Bon empat a casa d'un directe rival en els llocs capdavanters. Es podia haver guanyat amb més punteria. Infantil B, Ramon Sicard 3, Blanca Subur 3. No van estar gaire bé. No van estar centrats en el joc. Es va perdre a ratos. Es van perdre pel camp a ratos i es podia haver guanyat. Infantil C, Blanca Subur 6, Sant Sadurní 3. La Blanca, en un gran partit, es va carregar a un A. Es va jugar molt bé. A la Vina, Blanca Subur 4, Futbol Club Barcelona 8. Els bitxets del Barça no van donar opció. Es va veure un partit molt maco, molt igualat, i a la Blanca els hi va fer 4 gols amb aquells nanets. A la 20B, Sant Sadurní 9, Blanca Subur 0. Van caure golejats per un A molt fort. A la 20C, Blanca Subur 2, va ser l'Arbós 10. Un altre partit en el Calà es va menjar el C. A la 20D, Blanca Subur 13, Sant Sadurní 3. Una altra exhibició d'aquest equip. Han estat normals i han golejat sense cap problema. A la 20E, va ser Masquefa 3, Blanca Subur 2. Partit molt igualat i disputat. Podia haver guanyat qualsevol. Benjamina, Piera 2, Blanca Subur 2. Bon empat al sempre difícil camp del Piera. S'ha jugat bé, però no s'ha tingut punteria de cara a porta. Benjamín B, Blanca Subur 3, Sant Sadurní 3. Partit molt igualat entre els dos primers classificats. Partit molt maco i resultat bastant just. Benjamín C, Riudevilles 1, Blanca Subur 20. Només ha hagut un equip al camp. Els nanos de la Blanca han lligat tot el joc. Benjamín D, Atleti Vilafranca 5, Blanca Subur 0. No va estar en el partit, els locals van menjar. Per últim, el 48 campionat local del Nou Fisbens, amb promeses, Òptica Holandesa 10, Can Gregori 3, Sixa 3, Interarmaris 4, Hotel Palou 3, Construcciones Chechu 2 i Pastasseria Segarrols 5, Remax 3. I en Pitufos, Begudes Adell 2, Hotel Estela 3, Camping Sitges 10, Les Magnòlies 3 i Newton Informàtica 9, Restaurant Triana 3.
Doncs el repàs als marcadors del 48è campionat local del Nou Pinsbens ens marca ja, com sempre, el punt i final. Albert, moltíssimes gràcies.
Hola.
Que vagi molt bé. Bona setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Seguim endavant, repassem més marcadors de futbol d'aquesta darrera jornada. Parlem ara de futbol femení perquè tenim ja també els resultats dels tres equips femenins del club de futbol Sobrense. Hi ha hagut una miqueta de tot. Empat a un del Sènior A, que jugava al camp del Riu de Peres. Sembla que punt a punt el conjunt femení del Sobrense, el Sènior A, va amb pas més o menys segur en aquesta lliga preferent. Riu de Peres 1, Sobrense 1. El Sènior B, que va obtenir una molt bona victòria, 2-4, va guanyar amb el segon equip al camp del Vallirana, i l'Alevi Infantil, que va perdre per 6-2 al camp del Mascatarro. I el grup 12 de la tercera catalana, n'hem fet una miqueta de prèvia, una miqueta de resum inicial. El Sitges no passava de l'empat a 1 al camp de l'Olivella, i el Sobrens encaixava la seva cinquena derrota consecutiva en perdre el derbi amb el Ribes per 2-4. De tot plegat, en parlem ara. Una jornada que també, sens dubte, ve marcada per aquesta primera derrota del Sant Pere Molanta a la Lliga. Després de 10 victòries consecutives, el conjunt d'Andreu Còrdoba es va veure sorprès aquest passat dissabte a la tarda pel Vista Alegre Santa Margarida, que va guanyar per 3-1. La resta de marcadors van ser Montserrat Igualada 1, Les Roquetes 1, Olivella 1, Sitges 1, Vilanova B 3, Anoia 1, Hortoneng 0, Aleti Vilafranca 2, Riu de Villes 2, La Granada 1, Penyajova 3, Torrellenc 1, Espirall 5, Capellades 2 i Sobrense 2, Ribes 4. Malgrat la derrota del dissabte a la tarda al camp del Vista Alegre Santa Margarida, el Sant Pere Molanta continua manant a la classificació, 30 punts, però el Ribes es col·loca a 5, és segon el conjunt de Fernando Quirós. 24 pel Riu de Villes, 23 per la Granada, el Sitges és cinquè amb 19, 18 per la Noies, 17 per l'Aleti Vilafranca, el Sobrense, que és ara vuitè amb 16 punts, els mateixos que l'Espirall i el Vilanova B, i també el Capellades, que s'ha quedat també encallat. 14 punts per la Penya Jove, 14 també per el Montserrat Igualada, 12 per Hortoneng i les Roquetes, el Torrellenc és tercer per la cua amb 11, 8 per Vista Alegre Santa Margarida i 5 per Olivella. Pel que fa amb el pitxitxi d'aquest grup 12 de la tercera catalana, Sergi Viles, davanter del Riu de Villes, continua manant en aquesta particular lluita. 12 gols ha fet fins ara Sergi Viles, però atenció, perquè Òscar Salcedo del Torrellenc n'ha marcat 11, els mateixos que Guillermo Pazos. Guille, el jugador del Ribes, ex del Sobrense, volia dir, que amb els 4 d'ahir aconsegueix aquests 11 amb 9 gols. Atenció també a Joan Ubiols de la Granada, i amb 8 un seguit de jugadors com Codro de les Roquetes, Ramon Gutiérrez de la Fundació Vilafranca, Carlitos dels Sitges i Alejandro Morillas de la Penya Jove. El top de màxims golejadors d'aquesta tercera catalana en el seu grup 12, Toni, Sergi Viles continua de moment manant en aquesta particular classificació, tot i que, bé, com dèiem, Salcedo del Torrellenc i Guillermo del Ribes estan allà, eh?
Sí, perquè ell fa dues jornades que no marca.
Això mateix.
I clar, aquests estan marcant, sobretot Salcedo del Torrellenc és realment un jugador. És una bona referent, sí, sí, del, sí, Torrellenc.
L'home que marca diferències, el Torrellenc.
Sí, que marca diferències. I bé, i Guillermo ja el van veure ahir, amb aquests 4 gols, doncs s'ha convertit també en el segon màxim realitzador d'aquest campionat. Sí, també m'agrada veure Carlitos en 9 gols.
Amb 8. Amb 8, sí,
gols,
sí, sí.
I doncs, per darrere estarà Quique en 7.
Sí, 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 senyor.
Això també és molt interessant perquè tenen repartit dos jugadors dels Sitges, entre ells sols 15 gols, uh-huh. I doncs clar, això diu molt a la competició. Sergi Vila se té que despertar una miqueta si vol seguir, perquè els que van per darrere van apretant i de debò, i això encara queda molta competició, poden passar moltes coses i s'estan marcant molts gols.
Toni, el Sitges no va passar de l'empat a un dissabte a la tarda amb l'Olivella. És un resultat vist així, negatiu, per tot plegat, no? Perquè el partit va ser molt lleig, apenas es va jugar a futbol, apenas es va poder jugar una pilota en condicions. pilotes que botaven molt, terreny de joc també complicat per al Sitges, sobretot, que no hi està acostumat, un àrbitre que apenas s'escoltava cada cop que feia servir el seu xiulet, no duia les targetes al damunt, en fi, un partit una miqueta desastrós en línies generals, eh?
Sí, sí, era el pitjor partit que li podia...
El pitjor escenari que tenia el Sitges, sí, vaja, sí, sí. El pitjor escenari que se li podia plantejar, tot i que al final vam insistir en el fet de que Manuel Rodríguez no podia comptar amb Carlitos i amb Quique. Finalment sí que va poder comptar amb Carlitos. Quique Aranda no va poder jugar aquell partit perquè doncs, va estar també amb dècimes de febre i es va preferir que no jugués a Olivella, però bé, com a mínim, dius, de no poder comptar amb cap dels dos, com a mínim...
Vas comptar amb un.
Amb Carlitos, que va ser...
El que va marcar el gol.
El que va marcar. Minut 1, 0-1.
Sí.
Una pilota que va lluitar a la banda esquerra de l'atac dels Sitges, es va anar centrant i Carlitos posava el 0-1 al minut 1 i tots pensàvem... Avui a l'Olivella li caurà també golejada, però res de res.
No, no, perquè l'Olivella va fer el seu joc. Se va donar en seguida doncs, que si li jugava als Sitges acabaria sent golejat. L'única raó, doncs, no jugar-li. Buscar recursos, el seu recurs és trencar pilota, intentar alguna jugada de contraatac, que lo van aconseguir, i doncs mirar de sorprendre als Sitges. Lo van aconseguir, van posar nerviós als Sitges, al Sitges no li va sortir res, no va intentar jugar-la, va caure una miqueta a la trampa de l'Olivella i doncs no va intentar jugar, i si el Sitges no intenta jugar-la, doncs ho té molt complicat, el i Sitges, més en un camp de terra.
És veritat que no estava còmode.
No estava còmode, és que no sortia res.
No sortia res i el rival tampoc li deixava, tot s'ha
no,
de dir. Vull dir
no, sí, més sí. Pressionava molt a dalt, estaven molt sobre, sabien ells que l'important era que no controlessin.
Et pot agradar més o menys, però l'Olivella va fer el que bonament podia fer.
Sí, és que l'Olivella, si veus jugadors, si veus noms de l'Olivella, té jugadors doncs amb molt de futbol, molt veterans, però tot és degut perquè té moltes lesions i sancions, i doncs aquests jugadors que potser millor surten una estona per a reforçar i donar-li aire a l'equip, doncs tenien que jugar el dissabte.
Sí, sí, van haver d'agafar una miqueta de responsabilitat.
I doncs aquests jugadors doncs, van agafar la responsabilitat de l'equip, sabien que l'única manera de puntuar amb els Sitges era no deixar-lo jugar, i se va dedicar a això, a no deixar jugar els Sitges, perquè els Sitges no va jugar res.
Uh-huh. Al minut 33, una passada interior, l'aprofitava l'Olivella per marcar el gol de l'empat a 1. Van ser uns minuts en els que probablement el Sitges es va descentrar una miqueta, però confiàvem en la segona part. La segona part tampoc va proposar massa més del que ja havíem vist en els primers 45 minuts, tot i que el Sitges va tenir oportunitats per endur-se la victòria. Al 66, per exemple, Gorka va fregar el travesser amb un xut des de fora. Al 88, Gerard, porter de l'Olivella, exporter del Sobrense, va salvar amb una mà espectacular el que ja pràcticament es cantava com a gol, amb un xut de Carlitos. Aquí estava el partit, a dos minuts de la fi del maig. Gerard, providencial per evitar la derrota del seu equip, ja pràcticament en el descompte, una rematada també de cap de Javi González a la sortida d'un córner, va estar a punt també d'entrar... Però al final, Toni, aquest empat a un que, repeteixo, una miqueta ens deixa la sensació de que és un poc punt.
Sí, és un...
Poc punt i poc de tot, en línia general, repeteixo.
Sí, el que passa és que si analitzes bé com va anar tot i analitzes bé, analitzes bé que fins i tot vas poder guanyar, no? Mm. Però que sumar en un camp a necessitat, la prova la tens amb el Molanta, que va anar al camp del que està per sobre del Olivella, sí. Vistalegre, i va acabar perdent,
va
no?
Mà, sí, sí.
I és el que te pot passar, no? Són camps complicats, com el camp del Vistalegre, com el camp de Montserrat Igualada, són camps molt difícils que estan, o les Roquetes mateix, el Sitges va sortir un partit molt rodó a les Roquetes, va jugar molt bé, però clar, la diferència és que a les Roquetes tens espais i allà, doncs, en un camp dur les pilotes, panxades botaven massa. N'hi ha un detall interessant que Juanjo Alegre es donava en seguida d'això. Estaven jugant pràcticament tota la partida amb una pilota, doncs quan aquella es va penjar, que va caure en un arbre i no la podien despenjar, van tenir que jugar una estona a una pilota que votava menys.
Que votava menys, sí.
I el que va dir Manolo Canto és inflar les pilotes i que votin molt, sí. Perquè clar, és que tenien que buscar el recurs que no l'anessi bé als Sitges i que l'anessi com en ell al dit amb ell.
L'Oliver ho tenia clar, vull dir, els Sitges venien de fer 10 gols i a nosaltres no ens poden fer 10.
No, 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 i si podem sumar per nosaltres una victòria.
Sí, sí, sí.
I és el que va passar, al final van aconseguir un punt i és lògic, no? Perquè a més ho parlàvem, l'Oliver té un equip doncs, que té moltes mancances, però els té col·locats, saben a lo que juga i saben les armes que tenen i això ho van aprofitar molt bé davant dels Sitges i van aconseguir sumar.
Doncs temps ja per escoltar les declaracions dels místers. Comencem per Manel Rodríguez, un Manel Rodríguez que bé, ho va resumir molt, molt clar i molt català. Avui pràcticament amb aquest partit hem tornat a la prehistòrica futbolística. Semblava que estéssim veient un partit de fa 10 anys, Toni?
Sí.
Aquells
sí.
Camps de terra...
És que donava aquella sensació i fins i tot aquell temps de fred, perquè feia fred,
perquè
s'estava ja, no s'estava bé...
9 graus, quan va acabar el partit, el termòmetre indicava 9 graus, eh?
Compte. I perquè no s'havia jugat ni una pilota, és que te feia mal al coll de mirar cap a dalt.
Sí, sí. Doncs Manel Rodríguez, que ho va resumir perfectament bé el que es va veure dissabte amb l'Olivella amb aquest empat a un final.
Avui hem tornat 10 anys enrere, tornat a l'edat de pedra, avui entre el camp, les pilotes, l'àrbit, una cosa... Bueno.
L'equip no s'ha sentit còmode en cap moment, el que deies, el bot de la pilota, ells molt agressius, els Sitges no... En cap moment bueno, semblava que...
Les ocasions han sigut totes nostres, tret del gol, ells no, ni han xutat a porteria. Uh-huh. Passa que, bueno, avui era un partit per guanyar i no pensar massa en el joc, ni pensar en altres circumstàncies. El que teníem que fer avui era guanyar, no ha pogut ser, i ja està, no podem dir res. He tingut ocasions per fer-ho, la segona part, bueno, no masses, però 3 o 4 clares hem tingut. Ja et dic, el que et digui del partit ja ho has vist, un partit que aquí m'explicaràs. Ja, entre un àrbit que no pita, que no pot ensenyar targeta perquè no en té, és que és tot, és un terreny de joc que menys mal que estava bé, perquè és un patatal. Les pilotes, quan no eren toves eren duríssimes, els meus jugadors han fet el que han pogut, s'han deixat la pell, han corregut, han treballat. Som molt joves i també a vegades aquest partit... Bueno, jo aquí no, crec que no m'ha après res, perquè realment aquí no m'ha après res. Ha sigut un partit, ja et dic, d'abans de la guerra. Això ha sigut un partit de quan jugaven els nostres pares. I malauradament, doncs, és el partit que s'ha donat. A mi m'ha agradat que hagués sigut un partit més vistós, més maco, que es pogués haver jugat una miqueta més a la pilota, a futbol, però... No s'ha jugat a res, tret que ja dic, nosaltres, a base de sacades llargues del José, pues, hem muntat algunes jugadetes aquí davant i poca cosa més.
Ens confiàvem que l'equip millorés una miqueta la segona part, però ni això.
Bueno, no, però és que no es tractava de millorar, l'equip s'estava adaptant una mica a lo que era el partit, i és que què vols millorar?
Sí, no.
Què hem de fer per millorar aquí? Si no, no pots fer dos passes seguits, no, una pilota... No saps si corre o no corre, si vota o no vota, és que millorar què? Hem fet el que hem pogut, vull dir, no, ni més ni menys, vull dir, no hi ha més, és el que hi ha.
Tot el Carlos aquí ha tingut aquesta última que ha salvat el porter d'ells.
Carlos, el Ruben, sí. Ha tingut una també molt clara, que ha anat fora, ara l'última de córner, el Javi també ha rematat sota els pals. Bueno, era l'única manera de fer un gol.
Avui era guanyar i punt.
Sí, no, ho tinc claríssim. Aquí tens que venir a guanyar, fer el teu partit i la pena ha estat de no aprofitar una mica més el gol que hem fet a l'inici. El gol d'ells ha vingut a un moment en què nosaltres potser estàvem un pèl relaxats. Bueno, no sé si marcar tan aviat no, ens ha estat perjudicat una mica, perquè ens hem pensat que seria molt fàcil i bueno,
ho pensàvem tots, eh?
Sí, no, i des del camp ha passat i això ens ha perjudicat, perquè hem baixat una mica els braços, l'equip no ha estat ficat, perquè la segona part ha sigut dolenta igual en el sentit del joc i de més, però almenys s'ha vist l'equip molt ficat, molt posat amb moltes ganes. A la primera part ha hagut un ratet que ha sigut quan ens ha fet el gol, que potser hem anat una miqueta massa pensant que potser el partit seria un altre, no? I aquest equip, bueno, pues, amb el gol s'han animat, no també l'ha perduda, ja va ser pilotassos, va anar passant el partit.
També han jugat, com et deia abans, agressius, s'ha anat molt al cos a cos, i clar, això també amb un equip com el Sitges li fa mal.
Ja, jo esperava un altre partit, sincerament, una miqueta més. No sé, m'havien dit que aquest equip la intentava jugar una mica.
Pues no.
No vull dir res de l'equip contrari, perquè cada un fa el que pot, no, però... Mare de Déu, senyor.
Bueno, avui es perden dos punts, no?
Jo què sé. Sumem un punt més, contents de perdre fora de casa. D'aquests partits és el típic, a l'última jugada fotes una pilota i amb el cul un la fica dintre.
Sí.
I acabes perdent. D'aquests n'hem perdut tots alguns. No sé què dir-te. Va, hem empatat, no? Ni hem guanyat ni hem perdut res més del que hi ha. Hem empatat un partit que, bueno, que dius, home, és que aquí vindrà tothom i guanyarà. Bueno, potser sí, no ho sé. Nosaltres des de l'on no hem tingut un partit senzill, ni molt menys de jugar, més que pel rival, per les circumstàncies del partit. Ha sigut un partit molt poc... Jo suposo que ells, amb els 10 gols de l'altre dia nostres, han sortit molt mentalitats que darrere no podien ni tocar una pilota. I això ha sigut... jo penso que ha trencat una mica el partit, ha fet mal al partit.
Mm-hmm. Bueno, Manel, la setmana que ve un altre derbi. Ve el Vilanova B, un equip que juga bé a futbol, com a mínim. Suposo que els registres seran diferents.
Home, aviam, no té res a veure. Passi el que passi, no tindrà res a veure el d'avui. Mm. Però, bueno, serà un bon rival, segur que ens ho posarà complicat. Un derbi, el que diuen sempre, els derbis són derbis, i per tots. I a veure quin partit ens surt, perquè nosaltres també és una mica això, no? A veure quin partit ens surt. I esperem que ens surti un bon partit i que disfrutem tots i que puguem guanyar-lo, que al fin i al cap és del que es tracta, no? De guanyar partits.
Teòricament, avui no podies comptar ni amb el Carlos ni amb el Quique, finalment... Amb el Carlos sí, però el Quique no ha pogut jugar per bueno, estava en febre, no?
No ha pogut jugar el Quique, però no crec que el Quique hagués solucionat gran cosa, perquè veient el partit...
No, tu deies més que res perquè, clar, d'entrada no podies comptar cap dels dos, com a mínim es pot comptar amb un. El resultat, bueno...
Sí, ja. no, i ojalà hagués pogut estar els dos, no? Però és igual, no? Han jugat els que han jugat i ho han fet... Jo no tinc res a dir, els jugadors han donat tot al camp i... Ells sabien que avui era un partit difícil perquè ho podem perdre tota la setmana. No és que he vingut aquí pensant que els fotríem una golejada, no ho hem pensat mai. Jo no ho he pensat ni siquiera quan al primer minut hem marcat. Però el que també és veritat és que els nosaltres són molt joves, estan acostumats a un altre futbol, la majoria venen d'etapa juvenil, això... Estan al vestidor pensant...
Què faig, no?
No, estan al vestidor i el comentari que fan és això no és futbol, això és una altra cosa, això no té res a veure amb el futbol. Bueno, jo els dic que potser sí, però que també s'ha de jugar a vegades així, no? Vull dir que ens agradi o no ens agradi, la categoria és aquesta i, bueno, no sempre són aquests partits, gràcies a Déu, però que algú s'hi pots trobar i, bueno, i avui ens l'hem trobat, no hi ha més. Hem d'aprendre, també. No sé, ja dic, avui no crec que hem après gran cosa, però...
Saps que en altres ocasions també pots trobar coses d'aquestes.
No, tornarem a tindre un altre partit molt similar o igual que aquest, segur, perquè tenim que anar un altre camp igual de terra, també amb un equip molt agressiu i de més.
Sí.
Bueno, avui ens servirà d'exemple per anar allà, però torno a repetir, el problema de moltes vegades no és aquest, el problema és que els meus jugadors estan al·lucinant. No els havien explicat, però no ho havien vist mai. Però, bueno, ara ja ho han viscut i ja està, no passa res.
Doncs no deixa de ser una experiència més. Negativa, si es vol veure així, en aquests casos, però bé, un punt per als Sitges en el seu desplaçament a Olivella. Esperàvem tots que els Sitges pogués tornar d'Olivella amb els 3, però bé, en qualsevol cas, tot no pot ser, Toni.
No, tot no pot ser.
Ens mal acostumem,
Sí.
Creiem que els Sitges, amb la mega victòria 10-1 amb el Vistalegre Santa Margarida, doncs podia fer alguna coseta més a Olivella, però bé, partits així també... També formen part d'aquest gran llibre del futbol.
Sí, no, i a més es trobaran.
Tot i que el Manel deia que en partits així no s'aprèn res de res.
No, és que...
Però bé, jo penso que sí.
s'aprèn a, doncs, a donar la cara, sí, sí, a tenir actitud i aguantar i mirar a veure si pots guanyar com sigui.
Sí, sí. Que a canviar una miqueta el teu registre de joc.
És el que va fer el Sitges, sí, intentar, sí, 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 fins a l'últim minut, sí, doncs, sí, mirar de guanyar partit.
Pilotes llargues, a veure si t'enganxava alguna allà al Carlitos o al Gorka o
no
al Rubén.
No va aconseguir, però lo va intentar, no? Sí, sí. I bé, i sabíem que era un equip molt complicat, perquè és un equip que, tot i ser el QE, encara s'han poc gols.
Sí, sí.
I això ho diu tot, sí que no marca.
No el golegen, no el golegen.
Però és un equip ben col·locat, és un equip que té el seu recurs al que té, i el recurs que té és, doncs, mirar de trencar pilotes, mirar de que la gent no arribi, pressionar molt en defensa i, doncs, mirar que no marquin gols. I té un bon porter, té un bon porter, perquè, sí, sí, el porter és molt bo, sempre l'hem parlat, potser... en contra que té el porter és que l'alçada és una mica
baixet, sí, sí,
però és un molt bon porter i l'està demostrant.
Parlàvem també al final del partit amb Manolo Cantos. Bé, parlar és un dir, perquè Manolo Cantos pràcticament no tenia veu, ja presentava una afonia important abans de començar el partit, però bé, com a mínim vam dir, li farem un parell de preguntetes al míster de l'Olivella, i bé, aquestes eren les seves impressions del partit del passat dissabte.
Bueno, yo creo que nosotros hemos... La segunda parte no me ha gustado mucho como hemos jugado. Creo que se han marrullado mucho y el Siche también se ha encontrado incómodo porque también no ha podido jugar. Yo creo que la primera parte sí ha sido bonita. Hemos jugado los dos y, bueno, para nosotros es un punto muy importante. Pero tampoco no estamos jugando la liga con el Siche.
Un partido feo, Manolo.
La segunda parte muy fea. Los jugadores míos se han multiplicado porque, date cuenta, no sé si os habéis dado cuenta, desde fuera se ve mejor. Dos jugadores estaban en el campo lesionados, dos en el banquillo lesionados, no hemos podido cambiar nada. Lo han dado todo y cuando se da todo, pues juegan más con el corazón que lo que tienes que hacer. Entonces, pues ha pasado lo que ha pasado, una entrada fuera de límite también, aunque sin nombrar a nadie, el número 3 de Siche también, no sé cómo se llama, pero Dunido también, el cabezazo que le ha pegado a Joel.
Hoy era un partido y se ha visto claramente que el Siche no se ha encontrado cómodo en ningún momento. Quizás por todo, por el campo, por vuestra agresividad, un poco por todo, ¿no?
Yo creo que todo el que ha venido aquí se ha encontrado igual que el Sitges, porque el Olivella juega igual, intenta de jugar como la primera parte, no como la segunda, intentamos de jugar.
No te lo critico, sí. No, simplemente. Te digo que el Sitges, la impresión es que en ningún momento se ha encontrado cómodo.
Pero que nadie se ha encontrado, en la Granada vino y no se encontró incómoda, el Suburense vino, y nadie de los que han pasado se ha encontrado cómodo. Han ganado, pero porque han tenido un poquito más. Uh-huh. Pues tampoco el Sitges, la última jugada la ha tenido también, como siempre la última jugada del equipo, si el Cangre no hace la parada que ha hecho, pues no pasa lo que todos los partidos.
¿Y qué has pensado cuando Carlos ha marcado el 0-1 en el minuto 1?
Pues bueno, pues he pensado que ha sido un fallo, la bronca ha sido para el jugador, porque no nos pueden ganar la espalda tan fácilmente con un saque de portero. Uh-huh. Entonces hemos hecho un cambio, hemos puesto al libre un poquito más para atrás, y muchas veces no hemos jugado más por eso, al portero sacarte así, tú echas al libre atrás para poder romper, porque si no, no se hacen trajes cada vez.
Bueno, Manolo, un puntito, sumáis, que siempre está bien sumar, y ahora a seguir, ¿no?
Bueno, tenemos que seguir intentándolo mientras hay vida y esperanza. Uh-huh. El partido nuestro es la semana que viene, si podemos ganar en Vista Alegre, y el partido que tenemos atrasado, pues son 7 puntos, y 4 que tenemos 11, pues sacamos la cabeza y respiramos un poquito.
Manolo Cantos, afònic.
Molt afònic, sí, sí, molt afònic.
Tanta era l'afonia que ahir
estava...
va haver de fer una miqueta de llit.
Sí, de fet, ell, ahir, jo lo vaig veure ahir al migdia, va aguantar fins a la mitja part del partit de la Penya Jove contra el Torrellenc, i a la mitja part marxava i li vaig preguntar, ja te'n vas, Manolo? Diu, sí, no em trobo bé, tinc febre, me'n vaig a posar al llit, a veure si em milloro.
Doncs, en fi, que es millori el Manolo d'aquest refredat, d'aquesta grip. Feia fred a Olivella, eh? Feia fred.
Sí, feia fred. Picava.
Ja dic que el termòmetre marcava 9 graus en acabar el partit. Uh-huh. Allò, quan agafes el cotxe i tornes cap a casa, mires el cotxe i 9 graus.
Sí.
Poca broma.
Poca broma.
Bé, doncs aquest empat a un del Sitges a Olivella, que deixa el Sitges en aquesta situació, com dèiem, bastant còmoda a la classificació, i hem de parlar, Toni, també, com no, del derbi d'ahir a Aiguadols. Al final, Sorense 2, Ribes 4. Un Ribes que va fer pràcticament tota la feina els primers 45 minuts. Se m'ha anat al descans amb un 0-4. Amb el 0-4 penses, bueno, com ho puc fer això per mig arreglar-ho? No, el Sorense ho està a punt d'aconseguir.
Sí, sí, sí. Jo penso que la segona part del Sorense va ser molt acceptable. El Sorense sabia doncs, que no podia sortir...
Fins i tot l'inici de partit del Sorense va ser bo.
Molt bo, és que va començar molt bé. El Sorense, a mi, el dibuix que jo vaig veure al Sorense me va agradar. I els primers 5-7 minuts, fins que no va arribar el gol del Ribes, doncs a mi el Sorense me va agradar. El Sorense sabia el que jugava, intentava jugar per les bandes, arribaven pilotes i doncs, de fet, la primera acció d'atac la va tenir el Sorense. Uh-huh. El que passa que després va venir el gol del Ribes
i
a partir
problema.
D'aquí doncs, ja van sortir del camp.
Quan el Sorense encaixa el gol, se'n va cap avall.
Sí, és que van ser gols... És que
el Sorense ara té un problema anímic.
Anímic,
té un
sí.
problema anímic.
Sí, sí, sí.
Un equip que veu que està perdent els partits, que ja són 5 perduts i que necessita ara guanyar un.
Sí.
Com sigui.
Sí, sí, le fa falta sumar com sigui.
És que m'atreveixo a dir fins i tot que un empat a la Granada seria bo.
Sí, home, si fos guanyar encara
home,
millor,
evidentment,
no?
Evidentment, sí, sí, ja no però, demano tant, però...
Però sumar, considero... sí, perquè la Granada és un equip que ara per ara està molt fort.
Per això t'ho dic.
Està tot el contrari, que és el Sorense, i doncs clar, sumar un puntet allà seria molt bo.
Per això.
Tu imagines si el Sorense suma els tres, clar, seria ja, un cop
ja,
d'efecte
sí, sí.
important, no?, pel Sorense. Però torno a repetir, jo penso que l'inici del Sorense va ser molt correcte, a mi m'ha agradat molt. Llàstima, arriba el primer gol, després del servei d'un corna, allà estava aquí i més sol com mussol,
sí, sí.
i de cap marcava el gol. Doncs a partir d'aquí, doncs, el Sorense va desaparèixer una miqueta, i el segon gol... lo va matar del tot el Sorense a partir del segon gol. Amb el 2-0 pensaves, doncs, encara si el Sorense arriba, que no arribava, doncs podem arreglar les coses, però clar, després ja es complicaria molt més. I
sí,
quan
sí.
acabava la primera part, un tenia la sensació que de seguida sí podia sortir, però golejat.
Llàstima del penal, que suposava el 0-4 pràcticament a les acaballes de la primera meitat, perquè no és el mateix un 0-3 que un 0-4, però en qualsevol cas, Guillermo, des dels 11 metres no errava i posava aquest 0-4 al marcador que deixava el Sorense molt, molt, molt tocat. Calia una reacció i aquesta reacció va estar a punt de completar-se a la segona meitat.
Sí, 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 el Sorense...
Un Sorense més participatiu, més agressiu, com,
sí.
com li agrada al tècnic.
Sí, sí, sí.
Lluitant més les pilotes, anant-hi més, que es diu.
Sí, 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 no, no.
I a partir d'aquí, doncs, bé, va arribar a l'1-4, gol de Jordi Muñoz, I el segon que feia Jonathan Portillo també allò per persistir.
Exacte, aquest va ser el gol de l'actitud,
sí, sí.
El gol
el que exemplifica una miqueta aquest canvi.
Exacte, de les ganes, no?
Sí, sí.
De posar grapa allà i lluitar una pilota que la va lluitar i se la va vispar al defensor i va acabar marcant, no? Aquí te dones que si lluites d'aquesta manera, doncs te se pot escapar un partit. Però tu has lluitat i te'n vas amb la satisfacció de que almenys l'actitud teva ha sigut molt positiva. Amb aquest gol t'adonaves que el Sorense podia fer quelcom més i fins i tot lo va tenir, perquè me recordo un passe magistral que li van fer a Dani Abril,
sí, sí.
va rematar i el porter la va treure amb els dos dits en una pilota que pràcticament portava el camí del gol, si no arriba a ser pel porter, que va fer una gran aturada.
El mateix Dani Abril va tenir la rematada també al travesser.
A la pilota al travesser,
sí, sí.
que hagués representat, si entra l'altre, el 4-4. El Sorense va tenir ocasions a la segona part, va crear, i la diferència és aquesta, que van veure un Sorense diferent. Després ja et diran, ja poden dir els jugadors del Ribes, doncs que és que anaven guanyant 4-0, que la intensitat no va ser la mateixa, que diguin el que vulgui, però l'actitud del Sorens a la segona part va ser però molt millor que la primera i es va notar moltíssim.
És evident, jo vaig veure un Ribes que va baixar el to físic.
Sí.
Probablement era una percepció, una sensació equivocada, no ho sé, però jo vaig veure un Ribes que físicament va fer una baixada a la segona part. Que això ho aprofités el Sorense o no, val, això és una altra cosa, però bé, el Ribes probablement amb aquest 0-4 ja va veure que en tenia suficient i que era qüestió de deixar passar els minuts i gestionar aquest resultat. El que va sobrar també, doncs, tot el que va passar una miqueta arran de l'acció que va suposar l'expulsió de Dani Pulido. Dani Pulido, que debutava ahir amb el Sobrense, que,
mal debut, pobre.
Sí, mal debut, perquè va tenir un mal moment. Es va rebotir d'una acció a l'àrea del Sobrense, va agredir el jugador del Ribas i evidentment la vermella era clara. Dani Pulido, que va perdre el cap, com es diu en aquests casos, no es justifica mai una acció d'aquest tipus, però el nano, sobretot, quan acaba el partit ja va mostrar una miqueta el seu penediment i bé, com a mínim, doncs, ell va pensar que no havia obrat gens bé.
No, és que de fet és un jugador que nosaltres que l'hem seguit des de que s'ha format, doncs és un jugador que jo diria molt noble i fins i tot molta vegada massa noble per ser defensa. El que passa que ahir doncs el xicot va perdre els nervis, va tenir un mal dia i doncs ell segur que no pensava fer mal i va fer mal, sí, sí. Però va fer mal sense voler i això sí que lo disculpo, perquè una cosa així pot passar a qualsevol i li va passar amb ell. Tens que reflexionar després i pensar que això és un joc, que aquí estem jugant per passar-nos-lo bé,
sí, sí,
no que per anar ningú a l'hospital, però que en aquest cas doncs, sí que disculpo amb això, que és un jugador molt noble, que és una molt bona persona i que me sap molt greu,
sí, sí,
que hagués sigut ell.
Sí, sí, no, però evidentment l'acció era clara d'expulsió i aquí res a dir.
Sí, no, l'expulsió...
Vermella i ara una miqueta el pal que li pot caure, que això també...
L'expulsió era clara.
I no està al Sobrense com per que li expulsin jugadors.
No, i a més el noi tampoc li fa cap favor perquè no jugava, ara tornes a jugar, debutes amb l'equip i te cau aquest pal, no? I clar, això psicològicament fa molt de mal.
Fins a 8 baixes té el Sobrense, i el Juanjo Abril, el delegat, ho deia. 8 jugadors.
Són molts jugadors.
Entre els que ja pràcticament no van començar la temporada o que es van lesionar, em sembla que el primer partit, i dos que han acabat marxant, em sembla també, el Xescu i el Pablo Altamirano. Clar, la resta, doncs, poc a poc, imaginem que Andrés Sáez, per Reis, farà la llista i demanarà que els jugadors es recuperin el més aviat possible, perquè són baixes significatives.
Sí, són molt significatives. Pot recuperar Pablo Castells per a la setmana que ve al camp de la Granada, pot ser un jugador que molt interessant de cara a aquest partit, i pot anar sobretot recuperant jugadors. N'hi ha dos jugadors que no lo recuperarà ja pràcticament tot l'any, que és el Denis i l'Edgar.
Sí, sí.
Doncs aquests pràcticament si juguen és al final de temporada,
però molt difícil.
Però molt difícil, però els demés els pot recuperar, i si recupera aquests jugadors, doncs com el cas del que hem parlat ara, del Pablo Castells
o el
Subías, o el cas del defensa del que
Javi
del Rua,
sí, sí, Rua
o del
Javi
Rua
Sanz, sí,
doncs
sí.
Clar, li pot anar molt bé al Sobrense, no? Però bé, el Sobrense el que té que fer és mirar l'actitud de la segona part, sortir...
Quedar-se amb allò.
Sortir a la Granada, exacte, te tens que quedar amb allò, sortir a la Granada amb aquesta actitud, perquè jo vaig veure que fins i tot jugadors molt tècnics van lluitar en la segona part, van posar la cama, que és el que tenen que fer, i si juguen així, doncs canviarà, i fa falta sumar. Si sumes, segur que aquest Sobrense començarà a guanyar partits, perquè 5 derrotes consecutives no és molt normal.
No és molt normal i fa mal, i sobretot afecta psicològicament al cap del jugador. Parlàvem amb Andrés Sáez, tècnic del Sobrense, i també força il·lustratiu el míster del Sobrense. De moment hem aconseguit 45 minuts, doncs, posant tot el que s'ha de posar. Mentre això no succeeixi al llarg del partit, seguirem perdent.
Como ya lo he dicho tantas veces, me he buscado una frase, y creo que es que ya casi no se me puede preguntar otra cosa. Mientras no haya 11 jugadores del Sobrense implicados desde el minuto 1 hasta el final con agresividad y actitud, el Sobrense no ganará ningún partido. Y esto no significa ni que hay que dar patadas, ni que no hay que darlas, ni nada. Hay que saber jugar a fútbol, tener el oficio. Lo que nos hacen los equipos contrarios, nosotros no lo hacemos y nos enchufamos, esto que tú estás diciendo ahora, cuando vamos 0-4, y eso no puede ser. No puede ser. No es cuestión ni de mejores entrenamientos, ni de peores, ni de sistema, ni de nada. Es actitud. Y sí, es que ya no se puede decir otra cosa al Sobrense. Y los jugadores, hasta que no hagan ese cambio, no haremos nada. Solo ha habido un partido de todos los que llevamos que he visto esa actitud, ya de Siches. ¿Pero qué vamos a sacarla otra vez en el partido de vuelta? No, no hay mucho más que decir. Lo que tú estás diciendo.
Tú conoces al equipo más que yo, porque los entrenas y sabes cómo son. ¿Cómo puede cambiar tanto un equipo de la primera parte a la segunda?
El que lo descubra, que me lo diga, porque ni ellos mismos lo saben. Ni ellos ni yo, ellos mismos ya lo ven. No sé qué pasa, no lo sé. No sé, es que eso no se puede entrenar. Tú puedes animar a un jugador, venga, va, vamos desde el primer minuto, pero no es eso. Si nos marca los goles siempre antes del minuto 10 o 15. Y es un lastre, es un lastre.
Se ha podido empatar la segunda, ¿eh?
Pues claro, con actitud. Con actitud, porque Rivas ha seguido jugando igual, ¿eh? Pero hemos llegado con actitud. Y con un jugador menos, llegábamos también. No lo entiendo. Y así estamos.
Con un jugador menos hemos tenido una pelota que el portero ha sacado y una pelota al palo.
Pues, ¿qué significa? ¿Que entonces los jugadores se dan cuenta? Pues no. Mientras no estemos los 11 metidos en el partido desde el minuto 1, es que tienes que estar en el minuto 1 metido. Los goles no lo marcan. Ese momento de decisión, que hago un pase mal, no voy a un balón con toda la decisión que voy, me lo cortan, pum, pum, jugada, gol. Y así estamos.
La lástima es que también hoy ha debutado Pulis y bueno, ahora le puede caer un palo, ¿no?
A ver, sí, no tiene que reaccionar así. Está bien que el jugador contrario le ha pegado un codazo, pero bueno, lo que ha hecho es desmedido ya. Pero bueno, si saca una explicación, una conclusión de esto, pues es que le van a caer bastantes. Pero bueno, ¿qué vas a hacer?
El partido ha empezado muy bien para el Sobrense. A mí en los primeros 5 minutos, 10 minutos del Sobrense, hasta que no ha llegado el gol del Rivas, me ha gustado. Pero el gol ha descolocado al Sobrense, es que no se entiende.
Sí, muy claro, ahora ya es normal, llevas muchos partidos perdidos, a la que te viene otro, te marcan un gol y ya te empiezas a venir abajo. Y no, es que no es así, los jugadores tienen que decir, bueno, queda mucha liga por delante. No podemos estar ahora cada partido, meten un gol, me vengo abajo, es que no... Hay que superar este bache. Yo más que lo digo...
Por tanto, repetimos una semana más, ahí hay mucho de psicológico, ¿no? Ahí.
Sí, pero claro, es que ya llevamos mucho tiempo trabajando en ese tema... Y es lo que yo os he dicho, a los partidos no se trata de decir o gano o pierdo y si estoy perdiendo ya lo he perdido. No, tiene que llegar ese cambio, no sé cuándo. No me digas cuándo porque se está entrenando igual, seguimos igual, todo va bien. Las sensaciones de la semana son que vas bien al partido, pero se te puede torcer en el momento menos que te lo esperas.
Ellos han sacado mucho rendimiento a su banda izquierda, ¿eh?
Sí.
Eso quiere decir que la banda derecha nuestra no está.
No, al revés, la banda izquierda del Sugrense.
Sí, la banda izquierda del Sugrense y la banda derecha de ir al ataque.
A ver. No voy a poner la excusa de que no tenemos jugadores, pero cuando no tienes.
No,
pero por ejemplo, cuando no tienes jugadores, pues tienes que tirar de un jugador que no está acostumbrado a ponerlo ahí, que es el que mejor lo puede hacer. Y pues claro. Pues puede pasar, pero tampoco he visto yo que nos. Bueno.
Han llegado 3 goles por allí.
Sí, pero bueno. Sí, pero tampoco lo veo.
No es culpa a nadie.
No, pero tampoco lo veo como una causa o excusa. Da igual quién esté en la izquierda. Hago la falta y punto. Soy jugador de fútbol o meto más intensidad. Da igual quién esté. A lo mejor hubiera estado otro que es más por la izquierda y te le pasa lo mismo. Además, ya no se ha pasado en otro partido tampoco.
Bueno, el Tourmalet acaba la semana que viene. Acaba, entre comillas, ¿eh? Porque aquí se ha visto que cada semana hay una pequeña o gran sorpresa, sino que se lo digan al Mulante ayer. Acabáis ese Tourmalet en la Granada y bueno, no sé si a partir de ahí empieza otra liga para el Sobrense.
A ver, lo que tú dices, yo creo que queda mucho todavía. Y creo que este equipo, cuando recupere jugadores, ya no solo, no porque los que son peores, no, cuando los recupere, que puedas poner a gente en su sitio más o menos, creo que volvemos a ir para arriba, pero... Ahora ya me preocupa más el tema psicológico de 5 derrotas y de que el jugador tiene que cambiar la actitud, porque esto es regional y aquí pues puedes tener calidad, pero necesitas actitud. Sin actitud no hacen nada. Y equipos con menos calidad que nosotros no están ganando. No digo Rivas, ¿eh? Rivas lo veo un buen equipo de mucho oficio, pero no tan superior a Sugrense como para ir 0-4 en la primera parte. Es que es mucho 0-4.
Sí.
Nada, pues seguiremos peleando. Con esas.
De la plaga de lesionados, ¿algún recuperable a corto plazo, Andrés?
Creo que Pablo Castells. Creo. Pero ni Rúa, ni Javi, Carlos Subías, toda esta gente es para enero ya. Y los otros están perdidos. Edgar y Denis son jugadores posiblemente ya en toda la temporada. Y quedará, bueno, Candel, cruzo los dedos. Y bueno, de los que tengo, hoy había gente tocada. Mira, ya has visto en el banquillo lo que había.
Sí.
Había gente que estaba jugando muy tocada.
diferents factors negatius conflueixen en aquest estat anímic del Sobrense, que ara probablement no sigui el millor, però que, repeteixo una vegada més, deixant de banda doncs, la plaga de lesionats i una miqueta aquestes 5 derrotes, anem a mirar diumenge a la Granada. Intentar puntuar, no?
Sí, clar, seria molt bo el que tu puntuat.
Jo repeteixo, un empat, ara per ara, com està el Sobrense, ara per ara, jo penso que seria bo.
Sí, sí, sí.
Perquè trenques una dinàmica negativa.
Sí, tu tens que sumar.
Després ja vindrà el Capellades aquí i ja en parlarem, però, sí. però de moment tu trenques el gel, com es
sí,
diu.
Sí, sí, no, i a més te fa falta sumar perquè ja te trobes a 5 punts de jocs que, doncs, perdent un altre partit més seria la 6ª derrota consecutiva i això sí, anímicament no. Faria molt de mal, això també, mal. Perquè ja són 5, no? I aquesta seria la 6ª. No, jo sumar seria molt interessant i tant de bo, tant de bo.
La Granada que ve de perdre 2-1 amb el Riu de Villas era un dels partits destacats d'aquesta darrera jornada, la número 12, però atenció perquè ja estem parlant pràcticament del proper cap de setmana, del derbi a Aigua Dolça entre els Sitges i el Vilanova B, del partit que dèiem ara del Sobrense al camp de la Granada, atenció, del Molanta Ribas.
Sí, mm-hmm. Sí, sí, que serà partit... tu imagina el Molanta a casa amb el Ribas després de venir de perdre, un Ribas que ve de guanyar al camp del Sobrense, que això motiva molt sempre, estiguis bé anímicament o no estigui el Sobrense, guanyar-lo sempre te motiva moltíssim.
Sí, sí, no.
I també n'hi ha un derbi interessant, el que jugarà la Penya Jove i la Roqueta, o la Roqueta és Penya Jove.
Carai, no el tenia...
Que n'hi ha una jornadeta d'aquestes... De fet, totes les jornades són maques en aquesta categoria i déu-n'hi-do, el que no s'espera.
Sí, sí, i amb resultats sorprenents, com aquest 3-1 del Vista Alegre Santa Margarida, repeteixo una vegada més, davant el Sant Pere Molanta. És que no ho entenc, la veritat, no ho entenc.
Doncs ves entenent, perquè aquí veurem resultats molt complicats.
Em comentava el míster del Molanta, l'Andreu Còrdova, que sí, que ells van començar marcant molt aviat, que probablement això els va relaxar un pèl, que aquella gent en 2 minuts, el 40 i el 42, van fer el 2-1 i que la segona part, doncs, vinga, tots al darrere, a defensar, i el Molanta doncs, no va ser el seu dia, vaja.
No
va ser el seu dia.
No, són partits que te surten així, i clar, la motivació no és la mateixa si vens a jugar aquí al Municipal contra el Sitges, Sobrense, o vas a jugar amb equips com el Rodivilles o Granada.
Ja, però són aquests partits els que et donen o
sí,
treuen.
Sí, són els que es guanyen i es perden la Lliga, sempre l'hem parlat en aquests partits.
Tot i que, evidentment, jo penso que el Molanta, el de dissabte, és un accident.
Sí, però
penso,
compta amb el calendari que li queda.
Això és una altra cosa.
Compta amb el calendari que li queda perquè el Molanta, doncs, ara té que jugar 2 partits que poden decidir moltes coses. Uh-huh. Sí que és el seu camp, perquè juga el seu camp amb els dos, però primer té el Ribas aquest diumenge, després tindrà el dia 11 Sant Pere Rodivilles, el partit aplaçat.
Sí, sí.
Un Rodivilles que sabem com les gasta, que té un futbol directe, i un Ribas doncs, que, tot i no ser més conjunt que el Molanta, perquè no ho és, però sí, està en un moment anímic molt fort,
sí, sí.
I això es nota molt.
És un equip a l'alça, com es diu en aquests casos. En fi, interessant també la propera jornada al grup 12 de la tercera catalana. Fem una petita pausa i tornem de seguida, encara hem de parlar de bàsquet i d'hoquei.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Els esports protagonistes a la sintonia de Ràdio Maricel en el temps de descompte d'aquest dilluns 28 de novembre de 2011. Parlem de bàsquet i de la derrota del bàsquet Sitges a la pista del Cornellà, 85-80. Va caler una pròrroga perquè el Sitges doncs, acabés perdent un partit que tenia pràcticament guanyat en els darrers segons. Adrià Mestres, amb el llançament de 2 tirs lliures, va tenir la possibilitat de guanyar el partit, però va fallar un dels 2 llançaments lliures i el marcador final d'empat a 68 va obligar a disputar amb aquesta pròrroga en un partit que també va estar bastant marcat també per la desqualificació d'Edu Piñero. Fins a 3 tècniques va veure la banqueta del bàsquet Sitges i Edu Piñero, que es veia obligat a marxar cap als vestidors sense ser desqualificat per acumulació de tècniques. Això també va ajudar una miqueta, entre cometes, a reaccionar a l'equip, i bé, aquesta darrera jugada del maig, aquests tirs lliures, aquest 1-2 que va fer Adrià Mestres, que com a mínim va servir per forçar la pròrroga. Manca d'encert, sobretot, del bàsquet Sitges des de la línia de tirs lliures, un tant per cent bastant pobre, un 42%, aquest 13 de 31 en llançaments la línia de personals. Aquí el Cornellà va estar un palet millor, va fer un 65%, 23 de 35. En qualsevol cas, la pròrroga va acabar condemnant el bàsquet Sitges a aquest 85-80. Perdó. Repassem una miqueta quins van ser els parcials, els dels quatre períodes, més la pròrroga: 19-11 el primer, 20-19 el segon, 18-22 el tercer i 11-16 el quart període. La pròrroga, el Cornellà va fer aquest 17-12 que li va servir, com dèiem, per apuntar-se amb aquesta victòria 85-80. Els anotadors: Drame, 12 punts, Adrià Mestres, 10, David Rodríguez, màxim anotador, amb 17 punts, Jaume Torres, amb 16, Dani Carreter, amb 10, i Xavi Sabater en va anotar 9. També Isaac Fígols es va quedar amb 6 punts. Per tant, derrota que trenca aquesta ratxa victoriosa de 4 victòries consecutives. El Sitges ara ocupa concretament la dotzena posició, o el que és el mateix, el quart lloc per la cua, amb aquestes 4 victòries i 6 derrotes, i aquest proper cap de setmana, concretament dissabte, a partir de les 6 de la tarda, rebrà el Club Bàsquet Granollers, un equip que en aquests moments també està amb idèntic nombre de victòries i derrotes. Això pel que fa a la Lliga EVA. Pel que fa a la primera catalana d'hoquei patins, Toni, derrota del Patí Sitges 5-2 a la pista del Castellet aquest passat divendres. Ja ens recordava el Magí Mestre el passat divendres que el fet de jugar els divendres a l'equip no li anava gens bé, perquè evidentment els jugadors treballen i és allò d'acabar de la feina i anar pràcticament a jugar el partit. Fet aquesta qüestió al marge, els partits s'han de jugar, evidentment, i el Castellet va demostrar que ara per ara és un dels equips que estarà lluitant a dalt.
Clar, l'objectiu del Castellet és molt diferent a l'objectiu del Sitges. Un és assolir la categoria i l'altre és no perdre-la, no? Sí que el Sitges va donar en tot moment la cara al partit i que va lluitar moltíssim, i fins i tot jo penso que el marcador, doncs, lo diu tot, no? Un Sitges que va millorar molt en defensa, que no encaixa tants gols, doncs que ho té complicat perquè no me cansaré de dir-lo, té un equip molt jove i li falta potser alguna referència de veterania, però bé, lo de més, crec que aquest equip, doncs, té que aprofitar sobretot els partits de casa, perquè ja estem veient que a camp contrari, tan sol, a pista contrària, tan sols s'ha pogut guanyar el camp del Juneda, que és l'últim classificat, sí. I res més.
Continua manant el Belloc amb 27 punts, segon el Castellet, gràcies a la seva victòria davant el Patí Sitges, es col·loca segon amb 23 punts i 21 punts sumant Cambrils i Masquefa. L'Alpicat, doncs, no faré la broma que ha baixat en picat, però bé, va començar molt fort i bé, ara s'ha quedat en aquesta cinquena plaça amb 18 punts, mentre que el Club Patí Sitges ara és quart per la cua, s'ha quedat clavat amb 9 punts, Toni.
Sí, s'ha quedat
a veure si es pot trencar aquesta ratxa amb el Congrés. El
Congrés està ben col·locadet, no?
Està sisè amb 17 punts.
Per això, que li treu 8 als Sitges. Home, però és a casa, jo en els partits que vi últimament a casa, doncs el que ha guanyat per la mínima, i doncs penso que a casa sí que es pot sumar. Veurem a què hora, perquè no sabem ni a quina hora jugarà. No
sí,
sé si...
ara per ara és massa aventurat dir quina serà l'hora del partit, eh?
Però
com es diu, estén atentos a sus pantalles.
Sí, perquè, home, potser a millor no canviarà, serà 3:45, però no ho sabem, i és una gran oportunitat per sumar 3 punts, sumar 12 i anar sortint d'aquí baix, i a veure si a poc a poc es pot sortir i aconseguir l'objectiu que estem parlant. Potser a partir del Nadal canviarà les coses, però que ara les coses estan complicadetes, sí, sí, perquè fa falta quelcom més.
No direm que la situació és delicada, però sí una miqueta complicada.
Complicadeta, sí.
A veure
sí,
què
sí.
passa aquest proper dissabte amb el Congrés. Per cert, els ve de gust avui conèixer una miqueta un esport que potser alguns de vostès pensin que no és un esport ben bé, però n'han sentit a parlar probablement i fins i tot l'hauran vist. Estem parlant de la capoeira. La capoeira, fins i tot, ens diuen que estan lluitant perquè sigui esport olímpic. I vam pensar, bueno, allò per canviar una miqueta el xip i parlar de quelcom diferent avui, que ens vingui la gent de la capoeira a Sitges, que fins i tot s'està fent escola, que fins i tot doncs, la capoeira, tot i que ser estrictament brasiler, doncs s'està extenent arreu del món, doncs prou interessant una miqueta conèixer quins són els seus orígens, qui pot fer capoeira, una miqueta quin és el camí que seguirà amb aquest esport d'ara en endavant. Doncs no marxin si volen passar una bona estona amb la gent de la capoeira. Fins ara.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.